Benvinguts als Minuts Mosseguis 24, que inaugura tota una sèrie d'entrevistes que anirem fent i publicant al llarg d'aquests mesos d'estiu, de juliol i agost de 2017, en absència del programa setmanal oficial, ja que, tot i que no ho sembli, perquè estem aquí al peu del canó, estem de vacances. En aquest episodi entrevistarem a l'Albert Alemany, CEO d'Alter Ego Web, i a l'Àlex Corretger, CTO també d'Alter Ego Web, una companyia que ofereix solucions de disseny, de màrqueting i aplicacions web des de l'any 2009 a Figueres. Al setembre de l'any passat, Alter Ego va adquirir Open Shopping, un servei e-commerce bastant conegut, basat en web, dedicat a facilitar la creació i gestió de botigues online o virtuals de forma molt senzilla i en modalitat software as a service, software com a servei. És un projecte internacional nascut de la mà d'en Marc Vidal i qui s'hi va afegir va ser en Didac Lee l'any 2014. Problemes financers de creixement van portar a Open Shopping a la fallida i ara, un cop efectuada la compra per part d'Alter Ego Web i assolit al break-even, aquesta té la intenció d'aplicar una sèrie de millores per rellençar la plataforma. Com la història que hi ha al darrere ens ha semblat interessant i, a més, un dels actors és de casa nostra, l'Àlex Corretger és un mossegui històric, hem pensat que estaria bé conèixer els fets de primera mà. Albert, Àlex, benvinguts a Mossega la Poma.
Gràcies.
Hola, bones.
Merci als dos. Ja veig que esteu fresquets a Figueres, que avui hi ha tempestes per allà, per l'Empordà. Molt bé. Agraïts que estigueu aquí i que expliquem aquesta història. És el primer Minuts Mosseguis de l'estiu, així que moltes gràcies. Expliquem una mica què és i com va néixer Open Shopping, aquest software as a service, aquest software com a servei dedicat a construir botigues online.
Bé, Open Shopping, diguéssim, té uns anys, ens hauríem de remuntar al 2012. De fet, neix de tres projectes que volia arrencar Marc Vidal simultanis, que un era Open Shopping, després hi havia un altre que es deia Evento i un altre que era Malfy. I d'aquests tres projectes, en Marc tenia molt clar que els volia llançar en un moment determinat tots seguits, no? Llavors es van anar desenvolupant i bueno, van anar, diguéssim, sobretot el que va anar destacant per si mateix va ser Open Shopping, sobretot ja en la fase de desenvolupament. Bàsicament perquè la idea, o d'allà on te surt, que és el tema de l'e-commerce, estem parlant d'uns anys en què el creixement de les botigues online era abismal, no? D'un any per l'altre, doncs cada vegada hi havia més i més demanda. També són anys en què Shopify, que és, diguéssim, ara ja és el número 1 consolidat, també estava fent uns creixements molt grans. A partir d'aquí surt també el tema de la col·laboració amb Etailers, que després va acabar amb la fusió, no?
Etailers és una per qui no ho sàpiga, estem una empresa catalana
De Barcelona.
De Barcelona i a més amb liderat per una figura pública molt coneguda que s'ha dit de Click, l'heu vist segur moltes vegades, associat a la marca Futbol Club Barcelona.
En el fons, en Etailers era un moment que estaven buscant poder fer abarcar tot el mercat, no? Des de, diguéssim, les grans empreses, perquè ells, diguéssim, l'e-commerce és el seu punt fort, des de grans empreses, mitjanes empreses, i buscaven sobretot l'empresa més petita o l'autònom que vol treballar amb l'e-commerce. És per abarcar tot el mercat, en aquí sí que van veure el punt de col·laboració amb Open Shopping que liderava Marc Vidal, no? I d'aquí va sortir la fusió, que després l'empresa de la societat era Etailers igualment, però es van fusionar els dos serveis. Així es podien abarcar, doncs, des de la gran empresa fins a la més petita. Open Shopping, l'objectiu inicial, ja després d'aquesta fusió, era anar a buscar el mercat global. Sobretot va començar molt en Europa i gràcies també aquí en Marc Vidal, que tenia molts contactes en Sud-amèrica i així, doncs, sobretot al mercat sud-americà. El punt poder ja més d'inflexió va ser poder entrar a Àfrica, sobretot a través d'uns inversors que van, doncs, posar m'ho van posar molt fàcil, diguéssim, perquè el PenxoBank pogués fer un creixement important a Àfrica, sobretot a Nigèria. Tot i que l'objectiu era Nigèria i Kènia, aquests dos països. A partir d'aquí, OpenShopen, l'equip de desenvolupament, es centra molt en desenvolupar sobretot la part d'Àfrica, però també d'anar donant servei als altres mercats, i es van fent com dues rondes d'inversió per fer aquest creixement, ja que al final, quan tu vols arribar a tot el món i a tots els mercats, això et crema diners de manera molt ràpida, per publicitat, viatges, contactes, bueno, al final és un cost alt. En aquí, el que al final, diguéssim, el destí, no?, que va acabar passant és que, esperant una ronda d'inversió que al final no es va poder materialitzar, doncs bueno, en aquest cas...
En un context de crisi de Nigèria,
Exacte.
Que es devalua la moneda i no permeten la sortida de divises, que és el que... El colpidor.
Que això va ser l'estiu del 14... No, del 15.
Del 15, sí, perquè el 14 va ser quan va entrar Didac Lee en el...
Exacte. Doncs l'estiu del 15. L'estiu del 15 això va ser un problema en el fons, no? Perquè, de fet, per problemes amb petroli, al final la moneda doncs, va ser el que va patir. Per tant, aquí es van trobar amb aquesta situació i després ja tens diverses decisions, no? I ells van prendre la decisió de dir, mira, doncs entrem en concurs. Que en el fons jo crec que era encertada perquè arriba un moment que tu tens un gasto en la societat molt alt, mantenir-la té un cost i si no tens diners, diguéssim, per cobrir aquests costos, doncs abans d'entrar en unes pèrdues que després els hi podia repercutir, doncs van agafar i van tallar, jo crec que en el moment encertat, en aquell moment. I bueno, i de fet l'empresa va passar a concurs i després de concurs a liquidació. Perquè no hi havia viabilitat. De fet, nosaltres, tant l'Àlex com jo, havíem estat involucrats en diferents fases d'OpenShopen i coneixíem el projecte. A l'estiu del 2016, en aquest cas, jo vaig parlar amb l'administrador concursal i ens vam fer l'oferta de compra de la plataforma. Des es va acceptar i es va fer l'acceptació per la part d'Europa i Sud-amèrica. La part d'Àfrica també és veritat que a nosaltres no ens interessava. O sigui, quedant-se tot en aquell mercat que d'allò, bàsicament per tema d'infraestructura, d'atenció i diversos serveis. I Àfrica al final es va acabar doncs, eliminant del sistema. I des del setembre, diguéssim, que vam fer una primera apretada, diguéssim, per començar a poder tenir la base, o l'objectiu era arribar en el break-even de dir tenim ja totes unes botigues que estan funcionant, tenim una plataforma que funciona, i la veritat és que ja funcionava bé i correcte, bàsicament perquè hi havia hagut tot un desenvolupament molt gran, darrere. I ja marquem el punt de dir, vale, doncs anem a mirar aviam si ho aconseguim.
Perdona, vosaltres us vau quedar, per tant, amb els clients, amb la plataforma, amb el software, amb el codi font, no?
Exactament, sí. El setembre, no? El setembre creixes la infraestructura, el codi i la cartera.
Tinc dues preguntes. Abans, o sigui, una principal, abans de també conèixer-vos a vosaltres, és a dir, què és Alter Ego, perquè esteu funcionant de fa ja bastants anys i per tant segur que sou més que no els qui heu comprat OpenShopen, no? Per què hi ha aquesta necessitat de solucions software as a service com OpenShopen o com la seva competència, el Shopify? Sé que hi ha hagut o sé que va haver-hi una mena d'explosió, com dèieu, de crear botigues online, però a l'hora de veritat o no estaven ben fetes, o sigui, que no és tan simple com sembla, o tècnicament requeria molts coneixements, suposo que sí, almenys les solucions clàssiques que es munten en un servidor, que has de configurar, doncs requereixen un cert, sobretot si comences a créixer, requeriments tècnics, i després hi ha una tercera pota que jo he vist, almenys amb el poc que m'he variat amb aquest tipus de solucions, és que necessiten de bastant picar i localitzar, sobretot per temes d'integració amb tercers, amb passarel·les de pagament, amb, en fi, mil històries més, no? Per què aquesta necessitat d'e-commerce de software com a servei?
De fet, hi ha un... l'e-commerce a Espanya hi ha hagut, ha passat per diferents fases. Si ens remuntem ja al, abans del 2000 o a l'època del 2000, la plataforma, 2001-2002, la plataforma més èxit era Oscommerce, que era una plataforma open source, que normalment, o sigui, va arribar a tenir un 80% del mercat aquí a Espanya, no? Però jo en aquí, en el fons, el que veient una mica tot durant tots aquests anys, també el client ha evolucionat molt. En el fons, al principi, quan es muntava una botiga, es pensava en una botiga per gent que ja et coneixia o que, bueno, s'intentava vendre a tot el món. Després es va veure que això de vendre a tot el món no és veritat. Al final, vens el que tens a la vora, encara que sembli mentida.
Bueno, que li expliquin els de Colacao a la Xina, no? Per exemple.
Sí, exacte.
que resulta que els xinesos no beuen llet, prenen sopa per esmorzar i no li pots ficar Colacao a la sopa. Però bueno, bromes a part. Que sí, que internacionalitzar un producte no és una cosa que, o sigui, requereix...
No és gens fàcil.
No és fàcil, no.
I per l'altra banda hi ha el tema que va anar apareixent, sobretot en avill que Google ha anat creixent, que és el tema del màrqueting digital. És que el màrqueting digital és una de les altres potes que al final només muntant una botiga no en fas prou, sinó que necessites treballar un posicionament, treballar en tot un seguit d'eines.
Però hi havia gent que oferia aquest servei. És a dir, mira, tu ets una botiga, tu no tens ni idea de tecnologia ni l'has de tenir, tu has de vendre les teves coses, ja t'ho faig jo. No? Aquella gent que li feia la web, li feia l'e-commerce, li controlava... Hi havia empreses que es dedicaven exclusivament a això, no?
De fet, encara n'hi ha, eh?
Sí, sí.
O sigui, el funcionament. Sí. El que passa que el que s'ha anat marcant és un tema de cost. O sigui, aquí hem de partir de la base que no totes les empreses tenen les mateixes necessitats. Si jo sóc una empresa mitjana gran, jo una de les necessitats que tindré és que estigui ben integrada a la meva botiga amb el meu sistema de facturació, amb el meu sistema de comptabilitat, o sigui, tindré unes necessitats determinades d'estoc, de magatzems, voldré una solució que és una solució més a mida. Si jo, per contra, tot just començo, jo el que necessito és la solució més barata possible, per entendre'ns, per provar si el meu producte té mercat o no. És en aquí la solució barata de fa uns anys era agafar una solució open source i dir, bueno, me la monto jo amb un servidor i tiro, no? Tipus PrestaShop, Magento o altres.
Exacte.
El problema que tenia aquestes solucions és que al final un, diguéssim, una persona que sigui un neòfit en aquests temes o que no conegui ben bé la informàtica, sembla molt senzill d'entrada, però després et trobes amb un seguit de problemes. Errors del servidor, en configurar un mòdul que no pots configurar, abans el que comentaves, els sistemes de pagament, has de parlar amb el banc i després has d'integrar-ho amb el mòdul que pertoqui, i si et falla, doncs te quedes una mica que necessites el suport d'una empresa, no? Això fa que, per molt barat que sigui, ja no és, o sigui, ja té un cost. L'avantatge en aquí de les solucions SaaS acaba sent que amb un cost mínim tires molt endavant. O sigui, el cas de tant de Shopify com OpenShopping inclús té un producte que que surt més a compte, que és de 9 euros al mes. Clar, tu no t'has de preocupar de res, perquè al final és, poses el nom de la botiga, apretes el botó i màgicament ja tens la botiga a punt. I et demana inclús amb un assistent què és el que has d'anar emplenant, no? Clar, això, si ho analitzes amb cost i amb temps i diners, et surt molt més a compte. I aquí és on les solucions...
Però, sí, d'acord, diguéssim que et treu de sobre la part tècnica, la part de servidor, et guia, però tot i així, una botiga online no és una cosa senzilla. O sigui, començant per, jo què sé, pel logo, per la qualitat de les fotografies, per l'estratègia de què vens i com vens i a quins preus ho vens, per la logística de la distribució, que no és el mateix que la botiga de carrer o que la logística... O sigui, hi ha tant paràmetres que on la venda és tan diferent a la venda clàssica que això no t'ho pot donar una solució SaaS.
Bé, o sigui, és diferent, però al final qui es planteja de tenir una botiga a internet, una botiga online, ha de plantejar que cada matí ha d'aixecar la persiana, I ha de dedicar unes hores i ha de mirar si té l'estoc, ha de fer les comandes, ha de despatxar, encara que ho despatxes amb el teu carrier, no pots despatxar amb una persona que està davant teu, i el plantejament és aquest. La gràcia d'una solució SaaS és de que no has d'aprendre a posar rajoles, no has d'aprendre a pintar, a muntar la botiga. Però el d'obrir, o sigui, el cost de la reforma i el cost del disseny, la part aquesta que la botiga que sigui maca, això ja et ve amb els SaaS. Llavors, tu l'únic que t'has de preocupar és de l'operativitat.
Bueno, i després de poder-ho produir i vendre-ho. Hi ha un capítol boníssim de Big Bang Theory que la nòvia no del Sheldon, sinó de l'altra, la guapa, per entendre'ns, eh? Comença a fer per Nadal una mena, no sé, unes històries que era algo de decoració que es posaven al cabell o una cosa així, no? I clar, al principi feia 10, 20, una nit es van quedar tots treballant per fer 50, però una associació gay de no sé d'on li van demanar 10.000 i van enfonsar, bueno, es van deixar la salut i no van poder arribar a servir la comanda, no? Bueno, és una anècdota, però no, em refereixo que els plantejaments de promoció, de màrqueting, de difusió, són tan diferents quan vas al món online, que has de tenir algun tipus d'assessorament,
Sí, bueno, però aquest és un assessorament més de màrqueting digital, o sigui, sí, inclús a les empreses ja et trobes empreses que només estan especialitzades en màrqueting digital, inclús, o sigui, que no tenen la part de desenvolupament i així. N'hi ha d'altres que no, que tenen doncs el disseny, desenvolupament i màrqueting digital. És, en el fons, inclús a nivell de plataforma, una empresa que et realitzi la botiga a mida, inclús, et pot deixar-la i dir, vale, jo ara ja he acabat, no? O sigui, una cosa és comprar el cotxe i l'altra és després fer-lo circular, carregar la gasolina, tot això, no?
Vale. Doncs entenc, perdoneu, entenc que OpenShop entra dintre d'un software as a service low cost, et permet fer una prova de concepte quan et tires al món de l'online. Clarament, si estem parlant de facturacions mensuals que superen els centenars de milers d'euros, la història ja aniria per altres camins. Què fa el Terego? A part de comprar OpenShop, què feu?
De fet, el Terego, com has començat al principi, comença el 2009 i comença a Figueres, que és, diguéssim, on tenim doncs la seu principal. En el fons, en el naixement del Terego, i que és una mica el que és el core business des del principi, acaba sent la barreja entre programació i posicionament. Era un dels temes clau ja en aquell moment, sobretot, val? Des del punt de vista de que el posicionament sense la part tècnica no té massa pes. O sigui, has d'entendre que el projecte és global. Sobretot quan tu vols posicionar amb els buscadors de cerca, doncs aquesta part tècnica és una de les que acabes necessitant més, no? D'aquí ve una mica el creixement que ha anat tinguent Alter Ego, és sobretot amb els projectes i és allò que parlàvem abans, no? Som una agència que tenim conjuntament un apartat on hi ha disseny i programació i també un altre departament que és el de màrqueting digital. Tot i que el que comentava al principi, no? El core business acaba sent de com barregem aquesta sopa entre els diferents departaments perquè realment un producte fet per nosaltres ja tingui com a mínim de sortida doncs uns nivells de qualitat per després saber que al final aquesta empresa ha d'utilitzar aquella eina per vendre. Això el que ens fa és que plantegem els projectes ja per la venda, no? Llavors, ara que potser estem al 2017 i és més normal, sobretot fa uns anys no ho era tant, no? I es plantejava a vegades allò de dir, hi havia molts programadors que deien, ui, això del SEO t'ho ha de fer un altre. O jo arribo fins aquí, després, si la URL és amigable o no...
Ja, és una altra. Ja. T'ho mirarà qui sàpiga, no?
Exacte.
Ara entenc la idea, Albert, i no... O sigui, ara ho veig clar, he vist la llum. No, sí, perquè remenar les cireres, sobretot quan esteu en la part de màrqueting més digital i intenteu entrar en un lloc per canviar coses, remenar les cireres d'algú que ha fet alguna altra cosa, que té una altra tecnologia o que està per saber amb què, hòstia, és un cost elevat. Vale? Clar, si vosaltres podeu partir de tenir un producte, una solució que ja incorpori certes coses que, diguéssim, que aquest template sigui més enriquit, vale? I més SEO-friendly, doncs suposo que afegint-hi aquests elements, a part dels elements propis d'un e-commerce, diguéssim que podeu posar el client en un punt de partida molt millor en el moment zero de la sortida. No? És aquesta la idea, no?
Clar, intentem, sobretot, que el nostre client sigui el màxim de competitiu. O sigui, jo sempre acabo comentant de dir, si jo tinc un PrestaShop i competeixo amb la meva competència, que també té un PrestaShop, al final tots dos podem anar utilitzant els mateixos plugins, però ara tindrem més o menys el mateix, no? Estem jugant amb el mateix motor, és com un cotxe, una competició de cotxes, i estem jugant amb el mateix cotxe, no? El que hem d'anar a buscar és jugar amb un motor més potent, per poder arribar una mica més lluny, que al final ens acabi posicionant millor i així doncs, poder emportar-nos les vendes. No? D'aquí ve una mica l'objectiu com a alter ego. Eh? L'entrada amb OpenShoppen per nosaltres és per poder donar a un tipus de client que nosaltres tampoc acabem de tocar, com és el mateix cas que Tyler's, eh? Teníem el mateix problema que Tyler's, de dir, ostres, no toquem un client que a vegades ens demana algo molt econòmic i que nosaltres no hi podem arribar. Nosaltres oferim un mínim, no? És, OpenShoppen ens encaixava per aquest tipus de client.
Està clar, eh? Per tant, diguéssim, sí, a més clients que poden tenir èxit, que poden créixer i aleshores sí que poden ser susceptibles de projectes potser més de matriu d'ADN vostre, no? Original, eh? O més clàssics.
Sí, sí,
no?
Sí, perquè ja l'has acompanyat des del principi, no? Ah. I al final ets el seu informàtic de capçalera.
Clar. I ell et coneix i tu també coneixes el seu negoci, vull dir que al final és un win-win. Molt bé, amb OpenShoppen, bueno, ja heu explicat una mica la seva idea, diguéssim que va entrar a la Premier League, no? A la lliga principal, i bueno, allà no se'n va sortir. Entenc que vosaltres teniu altres idees per fer-lo créixer i evolucionar, si voleu donar 5 cèntims de cap a on el voleu portar o quines idees voleu aplicar.
Sí, sí, sí. De fet, o sigui, ara comencem amb aquesta segona meitat d'any, val? Comencem una segona planificació, perquè al principi vam fer coses molt internes que eren difícils d'explicar, eh? Sobretot allò fins a arribar a trobar el punt d'equilibri.
Potser pels mosseguis que no estan tan ficats amb el tema dels business i aquestes històries, el break even què significa? Perquè és un punt, bueno, no sé,
és quan sí, sí.
Expliquem-ho, sí, potser, a vegades ens va amb llenguatge raro.
Tens un sistema on tens unes despeses i uns ingressos, no? I llavors en el moment en què els ingressos superen les despeses és quan superes el break even.
Sí, vol dir que igual no et fas ric, però com a mínim
no
perds diners.
De fet, el nostre objectiu principal era aquest, per saber, com a mínim, dius, mira, si al final l'aposta és molt agosarada, no? Si, mentre decideixes, mentre busques altra gent que es pugui apuntar al carro, això, doncs com a mínim no anar perdent diners. Saps allò que no anar cremant diners, perquè clar, és un tema, no? Saps que són insostenibles els projectes que d'entrada ja saps que perden diners.
Bueno, i a més tampoc deixar els clients que hi havien penjats, que això també això és important, sí, també. Sí. Vale, i a partir d'aquí...
Vam definir el roadmap, no? Sí. De fet, en aquesta segona part de l'any, la que volem és integrar, per exemple, la connexió de les botigues d'OpenShoppen amb el marketplace d'Amazon i d'eBay, i també a fer diverses coses, com per exemple també l'integrament de sistemes d'enviament tipus UPS, en carrers, això. Sí que és veritat que hem fet una concentració, eh? És a dir, OpenShoppen estava muntat a nivell mundial amb moltes delegacions a cada país, infraestructura a cada país, i hem fet una contracció.
I això no ha afectat a les latències de gent d'altres països, o trieu de CDNs i coses d'aquestes?
No, és misèria, eh? Vull dir, no. Avui en dia tenim sort que les comunicacions són bastant bones. No
hi ha afectació en aquest sentit.
De fet, a la part interna sí que és veritat que durant també aquesta segona part volem fer un replantejament de l'arquitectura i llavors també això encara es notarà menys.
On està OpenShoppen?
Tenim diversos servidors. Hi ha una part que està a Europa i l'altra a Nova York, sobretot.
Però no... Ah, Nova York. Vull dir, no està a Amazon, per exemple.
Encara no.
Encara no. Teniu idea de moure-ho cap allà?
Sí, sí, sí.
Home, compteu amb Capside per fer aquestes coses.
Exacte.
Sí. Vale, ja està, ja m'he guanyat el sou avui.
Ja està, ja.
No, però va ser part.
Sí. Al final... Bueno, això tot, ja, per entendre'ns, al final és una qüestió de números, com tot.
Ja, ja, no, no, és, està clar que és una qüestió de números. No, però entenc que heu, exacte, heu fet una concentració, no? El tema aquest que s'ha explicat així com de passada, no sé si val la pena potser per la gent que pugui estar interessada en aquest tema de l'e-commerce, per mi és molt rellevant, la integració amb la botiga d'Amazon. Això que ja estava, suposo que estava en el roadmap original, ha sigut una cosa que heu incorporat vosaltres, quina afectació o quin perquè suposo que hi haurà molts tipus d'integració amb Amazon botiga, no?
Sí, al final, o sigui, no, és un...
Hi ha una API.
Aquesta opció forma part del nostre roadmap, i al final és una mica l'opció de fer que el teu aparador encara sigui encara més gros, no? O sigui, el teu aparador d'internet sigui encara més gros. Però l'Albert, que és el que va tenir la...
De fet, ens trobem també de... en el fons, quan OpenShopping estava en el seu moment, doncs, que van fer fallida, els marketplaces, tot i que ja hi eren i ja s'estaven treballant, no tenien la importància que tenen ara. O sigui, també tot ho hem de posar en el seu lloc, no? Ara, actualment, al final, Amazon s'ha acabat convertint en el número 1 a Espanya, tot i que el Corte Inglés, per exemple, és el segon i li està anant allò en si del caça, però en el fons Amazon ja s'ha despenjat, no? Llavors, a nivell d'un venedor, i sobretot un venedor que comença, tenir el teu producte a més aparadors possibles et garantitza, doncs, un tema de venda.
Clar.
És, per nosaltres, la integració de l'eina amb Amazon, eBay o altres plataformes similars és un tema que el volem donar dintre del mateix preu per l'usuari. O sigui, que sigui un plus d'OpenShopping. Perquè inclús et pots trobar de dir, mira, jo no vull tenir botiga online, però vull vendre a través d'Amazon. Doncs mira, saps que si els poses els productes a OpenShopping, els hi pots tenir.
Sí, després tindràs, OpenShopping et donarà a tu altres eines de gestió i altres coses. No l'aparador, però et donarà altres eines.
Sí.
Això és molt interessant. Shopify ho dona per by default o és un plugin que es paga a part o una funcioneta que es paga a part?
Shopify, tots aquests mòduls, inclús a vegades les plantilles, Shopify parteix d'un preu base i després te va sumant.
Ah, que cabrons, eh? Si vosaltres aneu...
És la gràcia.
Ja.
O sigui, de fet, amb Shopify pots arribar a pagar tranquil·lament 150 euros al mes. O sigui, perquè tots són extras.
Home, o sigui, si factures prou, et surt a compte.
Exacte.
Quin impacte et pot tenir per una petita botiga acabant a Amazon? Suposo que és molt important, no?
Depèn del producte. O sigui, amb Amazon el problema que hi ha és que hi és tothom, i a vegades et pots trobar que si tu ets una botiga i no tens competència, t'és molt difícil competir en preu, pots trobar que el teu distribuïdor que et distribueix a tu també ven a través d'Amazon, no?
Clar, i aleshores ja l'hem cagada. Perquè...
Clar, si veus el teu producte més barat i veus que és ell, és molt difícil que hi puguis competir. En aquí el que sí que va molt i molt bé és pels fabricants. Si tu ets fabricant, al final ningú et pot saltar, o sigui, ni Amazon pot anar...
Sí, directe. Perquè qualsevol que et compri a tu, de partida surt més car, vull dir que...
Exacte. Per tant, en el fons, pels fabricants ho tenen bé, distribuïdors a vegades oficials de país també està bé, acaba funcionant, i amb client final, diguéssim, amb botiga final, és més difícil.
Però hi ha botigues finals, per exemple, que arrosseguen o que agafen restes de sèrie o coses d'aquest estil. De fet, hi ha algun e-commerce que és molt especialitzat en aquest tipus de coses. I en aquest cas, com tenen una via de donar sortida amb un gran aparador, no? Que els pot sortir bé la jugada. No sé, jo com sóc de Barcelona, sóc molt centralista, per mi Amazon és Déu. Vull dir, jo des que està Amazon Prime Now, s'ha acabat el Condis. Jo ja no vaig a comprar al súper. Vaig a comprar a la botiga de barri, al Lloro, perquè tot i ser de Barcelona sóc de Sant Andreu, que això som una categoria a banda, I nosaltres anem al mercat perquè ho fan les iaies i ho han fet les besàvies, ho farem sempre, i si no ens deixen ens aïllarem de Barcelona i posarem una frontera. Però, o sigui que a la botiga de barri s'ha d'anar a comprar. Però és veritat que al Condis jo ja no vaig, Amazon Prime Now ho supleix perfectament.
Sí, aquí a comarca està bé, Jo sóc de Verges i que són 1.200 habitants.
I també
anem a les botigues del poble, sí que fem consum, però per exemple l'estiu passat els nens se'ls van trencar les ulleres de nedar, a la piscina ho vam demanar, i l'endemà a les 9 del matí ja les teníem.
Ja les teníeu.
O sigui, intentar agafar, trobar el dia que pots agafar i anar a Girona o Figueres al Decathlon a comprar-les és més complex que no que t'arribi al matí.
Que verge, sí, sí. No, Amazon Prime Now, el que té és, diguéssim, el súper, o sigui, les aigües, o sigui, això que, allò que pesa i que sempre et fa molta ràbia anar a buscar, el detergent, el suavitzant i aquestes coses, el paper de vàter o el que ocupa molt espai, això t'ho porten a casa i els preus són igual... Bueno, a darrere està dia, vull dir que són aquests preus. El que sí que veig l'impacte brutal que el mercat del retail està tenint. Vull dir, hi haurà canvis amb la distribució bestials, no? No sé com ho veieu vosaltres, però l'impacte d'Amazon, per exemple, és molt gran.
Sí, de fet, una de la gràcia aquesta d'aquesta funcionalitat que volem dotar al Pen Shopping és just per això, dir, aprofitar un sistema que és fàcil de finar, que ens ho han dit molta gent. O sigui, molta gent quan han fet comparatives amb altres sistemes d'e-commerce ens han dit que era molt, molt pensat per a la gent no tècnica. Que, això implica que a vegades nosaltres tècnics no sàpiguen trobar les coses, però la gent no tècnica, no?
Això passa, eh? Perquè anem a lo difícil i, hòstia, era així de senzill.
Llavors, d'aquesta manera et facilita, perquè dius, pensa que si no, algú altre també hi podrà anar. Llavors, el que tu tinguis alguna cosa exclusiva per vendre, ja tens el mercat, ja pots sortir, tens internet.
Perdoneu, perquè hem fet aquesta mena de desviament per parlar d'Amazon, però estàvem parlant una mica d'aquestes coses que incorporareu a Open Shopping amb aquest pla, diguéssim, no sé, amb aquest roadmap que heu afegit. Què hi destacaríeu més, també perquè els oients tinguin clar una mica quina és la idea, de reflotar-ho i tirar-ho endavant, amb quins ingredients?
Val. De fet, de dintre del roadmap de nosaltres fins a final d'any, també volem fer un restyling de la marca, que serà un dels temes doncs, que bueno, properament sí que traurem, sobretot a nivell de web, perquè la web està com fa doncs, un any i mig o dos, perquè bueno, és la mateixa, de fet ja era una web que està prou bé, és d'entrada per nosaltres doncs, l'hem mantingut tots els continguts, però sí que veiem doncs, que a nivell gràfic sobretot li falta doncs, bueno, rentar-li una mica la cara i aquesta és una de les coses que farem. Afegirem també, el que abans parlàvem d'Amazon, serà eBay, sobretot per cobrir nada menys aquestes botigues online que tu deies de final d'estoc i així és, que funciona molt millor eBay que Amazon. Sí. O sigui, a vegades depèn del producte, et funciona més amb una plataforma que una altra. A partir d'aquí, una de les coses altres que afegirem és la web en francès, perquè la plataforma sí que la tenim en francès, en català, o sigui, aquesta és important.
Molt.
Quan afegim els idiomes, també és un tema de que a l'estar a Figueres tenim una mentalitat que acaba sent mixta, no? Allò català, castellà, francès.
No? Sí, home, teniu oficines aquí a la Catalunya Nord, no?
Sí, clar, pensem en Perpinyà, sobretot, però més que Perpinyà hi penses més amunt, Al final, la zona aquesta que fa frontera seria la part pobra de França, però bueno, hi ha molt de mercat.
A mesura que vas cap al nord, la part és més rica, entre la part vitivinícola bueno, i la part turística de més al nord de Perpinyà, que per França és molt important i té un pes econòmic important també.
Després, una del...
I de petits fabricants i de petits elaboradors i coses que pot tenir molt sentit amb aquest tipus d'eines.
Sí, pel seu tipus de producte.
Sí, sí.
A més, després, o sigui, un cop tinguem ja aquestes parts, ens volem centrar també en integracions amb sistemes d'enviament, o sigui, integracions amb OPS, DHL o altres companyies, diguéssim, perquè sigui molt més fàcil de fer el seguiment dels paquets i tot el tema d'enviaments. Ara, diguéssim, ja funciona bé, però que puguem veure a temps real, no? O sigui, ens podem integrar més amb les seves plataformes.
I en principi la política de preus és que tot allò que desenvolupareu així, aquest tipus de funcionalitats, estaran implícites estàndard en el preu bàsic, no?
Sí, exacte. Sí, però nosaltres al final el que anem a buscar més és el volum. Per tant, quan més ho puguem oferir, més atractiu serem, més gent tindrem.
Vull també, dir. També podeu, exactament, més baix cost podeu fer, no? Més, un preu més baix.
Uh-huh. Exacte, el preu unitat doncs, és més residual. No? Doncs, nosaltres el que vam fer és anar destinant a mesura que hi ha més diners que entren, també més funcionalitats afegim.
Vull dir. I si teniu un client VIP que vol un tracte especial, que vol que feu desenvolupaments una mica més a mida o adaptacions personalitzades, això existeix, o un suport més 24/7,
Sí, en aquest cas és quan després contractaríem Alter Ego, per entendre'ns.
Ah,
vale. Que som el mateix, eh?
Sí, sí, sí.
Però en el sentit de, és més un tema d'un servei determinat i nosaltres el que sí que diferenciem molt és empresa de serveis, que és el que ofereix Alter Ego Web, amb la part, diguéssim, més de SaaS, que és el que ofereix OpenShopen. Mm. Quan algú OpenShopen ja se li queda curt, no acaba de funcionar d'allò, després sí que se li ha d'afegir un servei, no? I se li ha de donar un servei més cuidat. Doncs aquí és on entra Alter Ego.
Però poden continuar mantenint la plataforma i,
sí, no hi ha problema.
Ah, exacte.
El que passa que, diguéssim, ja li hem d'afegir un servei personalitzat, cosa que com a OpenShopen en el fons nosaltres irem més a producte, o sigui, com si fossin dos divisions diferents,
No hem parlat, Albert, però sí que m'agradaria conèixer una mica com us financeu, o això ha tingut un finançament especial, heu tirat vosaltres del carro, com aquesta decisió és important, no?
Sí, no, en aquesta primera fase, en el fons, l'inversor ha sigut Alter Ego Web, que és el que, diguéssim, a partir d'aquí ha fet, diguéssim, la compra i ha començat a finançar aquests canvis, no? Fins a arribar en aquest punt que comentava l'Àlex d'arribar al break-even. Mm. Ara, a partir d'aquí, la idea, diguéssim, és nosaltres seguir desenvolupant amb aquest roadmap per ser atractius, captar més clients i obrir properament una ronda de finançament.
Exclusiu per aquesta solució, no?
Exacte. Després, en aquest cas, OpenShopen es separaria d'Alter Ego per ser una empresa en si mateixa. I després, en aquesta part sí que tenim un segon roadmap on hi haurà moltes més funcionalitats que, si aconseguim aquesta inversió, doncs portaríem a terme.
A terme. Ah. Té sentit.
Com, per exemple, la mobile, eh? Mhm.
Acaba
tenir
que té.
La inversió per fer el panell de control en mobile, que és segur que
que
ho has de tenir, no? Això sí, ja...
Sí, però fer-ho bé és una feinada de por.
Ah, exactament. Mm,
sí.
I com més... que volem fer bé.
No, hi ha molta pasta pel mig, sí, està clar. Doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa, jo crec que hem repassat bé tota la història, ho hem fet, la meva intenció també és fer-ho parlant amb un producte que representa una àrea molt, molt concreta i que ens afecta a tots, que és l'àrea del comerç electrònic, eh? I treballar una mica com a exemple de casa, vale? No sé si hi ha alguna cosa més que ens hem deixat i que vulgueu afegir.
No. Jo diria que hem anat parlant, tant la relació que hi tenim entre els diferents productes i la manera de funcionar, o sigui, perfecte.
Molt bé, doncs Albert Alemany, Àlex Corretger, moltes gràcies als dos.
A vosaltres, a
molt bé. Un plaer tenir-vos i esperem que tornem a parlar a mossegar la poma o de negocis a cap, si deies a saber.
Molt bé.
Si no parlem abans, que passeu molt bon estiu.
Igualment.